Uniseguit, l'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Avui comença el que segurament serà l'estiu més estiu dels últims anys, no només per la calor, que ja fa dies que notem, sinó perquè serà el primer estiu de veritat després de 2 anys de pandèmia. Això farà que el turisme ocupi gran part de l'actualitat aquests propers mesos i que anunciem mesures com que hi haurà punts de Barcelona on, per evitar que s'acumulin turistes, només es deixarà caminar en una direcció. Però on es notarà i molt la tornada del turisme i la falta de personal serà als aeroports. Avui mateix els tripulants de cabina DigiJet han anunciat que segueixen els passos de Ryanair i que convoquen 9 jornades de vaga per les properes setmanes. Per saber què hi ha darrere d'aquest augment de jornades de vaga i les imatges de cues als aeroports, en uns minuts parlarem amb el Jorge Gómez, que és el coordinador del sector aeri de la Federació de Serveis de la Ciutadania de Comissions Obreres. Abans, però, com sempre, comencem pels titulars. Un nou incendi crema des d'aquesta tarda a Sant Pere de Ribes. Al Garraf, a aquesta hora ja hi treballen més d'una 40 d'efectius de bombers. Pere Juventí, bona tarda.
Bona tarda, Diana. Els bombers asseguren que la zona és de difícil accés i amb males comunicacions per ràdio, però que ja estan destinant el màxim de recursos disponibles. Els avions de vigilància i atac descarreguen els flancs de l'incendi, mentre que els helicòpters bombarders intenten evitar els focus secundaris.
Per Sant Joan es podran tirar petards. El govern no els prohibirà, tot i els nombrosos incendis que hi ha hagut durant aquests últims dies.
Tampoc no hi haurà restriccions de forma generalitzada a tot Catalunya, tot i que sí que poden aplicar-se restriccions puntuals en algunes zones.
Junts per Catalunya presentarà una querella al Tribunal Suprem contra Alicia Sánchez Camacho per haver demanat a José Manuel Villarejo espiar independentistes en el marc de l'operació Catalunya.
El partit acusa l'expresidenta del Partit Popular Català d'haver mentit en 2 comissions d'investigació al Parlament quan se li havia preguntat sobre el tema.
I pel que fa als esports, Carla Buigas, bona tarda.
Bona tarda, Diana.
El Barça i l'Ajuntament de Barcelona han oficialitzat l'acord perquè el primer equip jugui a l'estadi de Montjuïc la temporada 2023-2024.
Un trasllat que es farà mentre es durin part de les obres de la remodelació del Camp Nou, un moviment que suposarà un cost pel Barça d'entre 15 i 20 milions d'euros.
Uniseguit.
Abans de repassar el més destacat, fem una ullada com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. Ja és estiu, ha començat a les 11 i 14 minuts d'aquest matí i ens porta temperatures més o menys com les d'ahir, però demà, primer dia complert de l'estiu, les temperatures baixaran respecte a les d'avui. Ja des de migdia que estan creixent núvols amb força, les comarques del Pirineu han començat ja a donar alguns ruixats i al llarg de la tarda aquestes precipitacions afectaran les comarques també de l'interior cap al vespre, les del perlitoral, i de matinada poden arribar ja a la mateixa costa. Per tant, aquesta propera nit i matinada, risc de pluges a qualsevol indret del país. Demà al matí també, tot i que demà, amb el pas de les hores, cada vegada s'han d'anar obrint més clarianes. Demà les temperatures seran una mica més baixes que les d'avui. Recordem, encara avui, màximes a la costa entre els 27 i els 29 graus i entre els 30 i els 34-35 a la resta del país. Demà temperatures més baixes i de cara als propers dies a poques variacions i tempestes a mitja tarda a les comarques del Pirineu i més clarianes a la resta.
I un apunt de mobilitat, un arbre de grans dimensions ha caigut enmig del carrer Aragó de Barcelona i obliga a tallar completament la circulació en aquesta via a l'altura del carrer Nàpols de l'Eixample. Més d'una 40 de dotacions dels bombers treballen aquesta hora en un incendi a Sant Pere de Ribes, a la comarca del Garraf, és a la zona de Can Pere de la Plana, a prop de la Font de Codina.
Els bombers asseguren que la zona és de difícil accés i amb males comunicacions per ràdio, però avisen que hi estan destinant el màxim de recursos disponibles. Els avions de vigilància i atac descarreguen en aquests moments els flancs de l'incendi, mentre que els helicòpters bombarders intenten evitar nous focus secundaris. L'avís ha arribat quan passaven 6 minuts de les 3 de la tarda i a la zona ja s'hi han desplegat efectius de les ADF, policia local, Mossos d'Esquadra i agents rurals. Segons l'Ajuntament del municipi, el foc ha cremat ja unes 4 hectàrees de massa forestal i per ara no representa cap perill per als habitatges de la zona.
Per Sant Joan es podran tirar petards. El govern no els prohibirà, tot i els nombrosos incendis que hi ha hagut durant aquests últims dies.
Tampoc no hi haurà restriccions de forma generalitzada a tot Catalunya, tot i que sí que poden aplicar-se restriccions puntuals en algunes zones. Patrícia Plaja, la portaveu del govern.
No es contempla que hi hagi una prohibició generalitzada de l'ús de petards. Per tant, a Catalunya hi haurà una revetlla amb petards. Es descarta una revetlla sense petards i també mesures generalitzades amb restriccions igual arreu del país, a tots els municipis.
Malgrat que no es prohibeixin els petards, el govern sí que ha demanat responsabilitat i prudència als ciutadans.
I davant d'aquest Sant Joan complicat, els bombers fan una nova crida a la responsabilitat de la ciutadania i alerten que la sequera que viuen els boscos catalans representa un gran risc de grans incendis forestals si no se celebra la festa amb mesures i responsabilitat.
El portaveu dels bombers de la Generalitat, Carles Savalls, ha assumit que el cos haurà de fer entre 600 i 700 operacions la nit de la revetlla per incendis diversos i per això ha demanat que no els posin les coses més complicades del que ja són.
Hem de tenir en compte que hi ha una sequera acumulada a tot el país, que la pluja que pugui caure al llarg d'aquestes pròximes hores no ens la acabarà. Per tant, hem de tenir en compte que el país en aquests moments viu una situació d'estrès i que qualsevol foguera que no s'hagi fet amb els permisos reglamentaris i qualsevol petard que es llenci en zona boscosa pot provocar un gran incendi forestal.
En una entrevista al Tot anirà bé de Ràdio Estel, Savalls ha sentenciat que, malgrat la millora de la situació dels darrers dies, són al minut 1 del partit i que venen 3 mesos per endavant molt complicats.
El personal laboral dels bombers de la Generalitat s'ha manifestat aquesta tarda a les portes del Parlament per reivindicar el seu paper essencial i demanar la seva plena integració al cos.
Diversos treballadors han denunciat que la seva vinculació a través d'un conveni administratiu és incompatible amb les emergències i per això han subratllat la urgència de solucionar una problemàtica que han denunciat que fa anys que dura. En declaracions a Ràdio Estel, un dels manifestants explicava així la seva situació.
Sí, estem contractats també de la Generalitat, perquè passa nosaltres pertanyem a un conveni que queda molt lluny de les funcions del que són dintre de bombers. Clar, això és un conveni que està relacionat només per administratius i, clar, nosaltres estem dintre de l'emergència. Per tant, no encaixa, no lliga el conveni que tenim nosaltres amb què és l'emergència.
La protesta ha durat prop d'una hora i ha agrupat un centenar de persones. Totes elles anaven amb pancartes reivindicatives i al final de la manifestació s'han tirat petards, bengales i s'ha cremat un ninot en forma de bomber.
Per cert, que la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueres, ha anunciat que la formació registra avui una iniciativa per a la creació d'un fons per catàstrofes naturals dedicat precisament a la prevenció i extinció d'incendis.
Paguem més de 52.000 milions d'euros d'impostos i el que no té cap sentit és que els nostres serveis d'emergències, les nostres bombers, els nostres ADFs no treballin amb les millors condicions i amb les millors eines i materials. Mentre el nostre país es crema, els nostres diners estan retinguts a Madrid.
I més enllà dels incendis, Junts presentarà una querella al Tribunal Suprem contra l'expresidenta del Partit Popular a Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, per haver demanat a l'excomissari José Manuel Villarejo espiar independentistes en el marc de l'operació Catalunya. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. En concret, el partit denunciarà Camacho per haver mentit dues vegades en seu parlamentària quan se li va preguntar sobre el tema.
Sánchez Camacho va venir aquí al Parlament de Catalunya a presentar-se com a víctima i no hi ha dubte que actuava com a impulsora de l'operació Catalunya. Sánchez Camacho és el rostre del cinisme i en política no tot s'hi val.
El partit fa referència a dues comissions d'investigació que van tenir lloc l'abril del 2015 i el juliol del 2017.
Mentrestant, la Moncloa i la Generalitat intenten reconduir les relacions amb la trobada de demà a la tarda entre el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, i la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà. La reunió és un primer pas per superar el bloqueig que hi ha entre els dos governs des que van esclatar els casos d'espionatge independentistes.
La reunió serà demà a les 4 de la tarda a Madrid. Quan acabi, hi ha prevista la compareixença de Vilagrà per explicar si hi ha hagut algun tipus d'avenç i, sobretot, si les relacions poden superar el bloqueig en què es troben immerses. Per la part catalana, la reunió per si sola no significa, en cap cas, que les relacions deixin d'estar congelades. Ho explica la portaveu del govern, Patricia Plajo.
Aquesta reunió no és un retorn a la normalitat. En cap cas, les relacions entre el govern català i el govern espanyol per decisió del govern català estan congelades i segueixen congelades. En tot cas, l'immobilisme no és una opció i la reunió és per abordar aquest bloqueig existent entre els dos governs arran del cas Pegasus.
S'espera que la reunió s'hi abordi el llistat de greuges sobre els incompliments de la Moncloa amb Catalunya en assumptes com ara l'execució pressupostària i també com el govern espanyol pretén recuperar la confiança de la majoria de la investidura.
I Junts per Catalunya critica que hagi hagut de tenir coneixement d'aquesta reunió per la premsa i ho emmarca en una trobada no entre governs, sinó entre partits, entre Esquerra i PSOE.
El portaveu del partit, Albert Batet, critica que Esquerra no hagi posat la reunió en coneixement dels òrgans de coordinació entre partits i ho emmarca en un contacte d'Esquerra amb el PSOE.
Junts per Catalunya no sabíem res d'aquesta reunió, no s'ha plantejat en els òrgans de coordinació entre partits. Sembla que alguns volen passar de la taula del diàleg a la tauleta i aquí nosaltres ja no hi cabem.
Per Batet, la trobada té lloc perquè el PSOE té pressa per recuperar la majoria de la investidura després del fracàs de les eleccions andaluses.
Què, Judit? El govern espanyol celebrarà el Consell de Ministres Extraordinari aquest dissabte per aprovar la pròrroga del decret amb mesures per pal·liar les conseqüències de la guerra d'Ucraïna.
Portaveu de l'executiu de Pedro Sánchez, Isabel Rodríguez, en roda de premsa després de la reunió de l'executiu d'aquest dimarts, el decret anticrisi que decau aquest dijous 30 de juny inclou la bonificació de 20 cèntims del combustible i n'inclourà de noves com l'increment del 15% de les pensions no contributives.
Unides Podem també reclama incloure-hi, entre altres mesures, un xec de 300 euros per famílies vulnerables.
I a pujar també un 10% l'impost a les societats elèctriques, així com una rebaixa de l'abonament del transport públic. La formació Lila també vol graduar la bonificació de la benzina en funció de la renda dels usuaris. La proposta de Podemos ja ha estat criticada per part d'Esquerra Republicana. El portaveu del partit al Congrés, Gabriel Rufián, creu que és una mesura que no ajuda les famílies vulnerables a sortir de la situació de pobresa.
Ofrecerle un cheque a la gente, un bono, puede tener réditos en el corto plazo, sobre todo electorales, porque al final es como darle, ¿no?, a un patrón, le da a un empleado, un trabajador, un talón. Pero no crea nada, o sea, no arregla nada.
El partit per ara es manté allunyat de donar qualsevol tipus de suport al decret anticrisi.
I el Consell de Ministres, però d'avui, ha aprovat l'avantprojecte de la nova llei d'universitats. La norma que ha de validar la cambra baixa després de l'estiu planteja menys temporalitat dels docents, investigadors i també micrograus per guanyar alumnes. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. L'objectiu és rebaixar la temporalitat dels professors i investigadors del 40% al 8% d'aquí al 2024. Això serien uns 25.000 professors associats que passarien a ser indefinits. La norma planteja el compromís de destinar l'1% del producte interior brut a les universitats d'aquí també al 2030. Actualment aquesta despesa està al voltant del 0,7%. Es crea també el concepte de micrograus que per totes les edats que permetran a les persones sense títol previ que puguin acreditar capacitats professionals per seguir el curs. El dret a vaga de l'estudiantat també és una de les novetats que planteja la nova legislació.
Precisament, aquest matí l'Observatori del Sistema Universitari ha presentat un informe on ha dibuixat precisament les mancances i fortaleses de la Universitat Pública Catalana. Critiquen que falta finançament i docents per mantenir el sistema de prestigi internacional i qualitat.
Els experts alerten que arribarà un moment en què el sistema no donarà més de si no es posen solucions a les següents demandes. Albert Coromina, coautor de l'informe de l'Observatori del Sistema Universitari.
Una baixa taxa d'escolarització universitària, una oferta docent excessiva que genera uns costos, diguem-ne, de producció de la docència molt alts, en canvi, amb un finançament públic escàs, uns preus que encara són alts, i unes plantilles de personal docent investigador que són escasses, mancades de relleu generacional, amb una molt alta dedicació a temps parcial i un nivell molt alt de temporalitat.
Els experts esperen que la futura llei d'universitats espanyola garanteixi més finançament i millores en les condicions laborals dels professors i investigadors.
Gràcies, Sílvia. I encara al Congrés avui la Cambra Baixa ha avalat per primera vegada regular el cànnabis medicinal i la seva venda a les farmàcies.
Una subcomissió parlamentària, a més un informe favorable que preveu l'accés del cànnabis amb recepta per diversos tipus de pacients. Es votarà la setmana vinent a la Comissió de Sanitat Parlamentària i en 6 mesos l'Agència Espanyola de Medicaments haurà d'arbitrar el que proposa l'informe forma com tal com es va comprometre el govern espanyol.
Els tripulants de cabina DigiJet segueixen els passos de Ryanair i convoquen 9 jornades de vaga. Les aturades començaran divendres 1 de juliol, coincidint amb la companyia irlandesa. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. Els sindicats han convocat els 450 treballadors que EasyJet té als aeroports del Prat, en Màlaga i Palma. Denuncien que la companyia britànica bloqueja la negociació al conveni col·lectiu per equiparar les condicions laborals a la resta de països. Els tripulants d'EasyJet expliquen que el salari base a Espanya és de 950 euros, la meitat que els dels seus companys de França o Alemanya. Aquesta vaga se suma a la de Ryanair, que començarà per Sant Joan i continuarà el 30 de juny al 2 de juliol.
Jorge Gómez, coordinador del sector aeri de la Federació de Serveis de la Ciutadania de Comissions Obreres, bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Quins són els motius darrere aquesta acumulació de vagues de tripulants de cabina?
A ver, en línea general, el sector está bastante tensionado primero por dos elementos importantes. Las plantillas fijas han estado sometidas a expedientes de temporales de empleo de prácticamente de más de 2 años en algunos casos. Eso evidentemente merma los ingresos económicos. Luego está el tema de la inflación, que también está provocando, pues hombre, que evidentemente la GEA vea que sus salarios pues se quedan cortos. Tras 2 años, en muchos casos, de estar muchísimos meses en el paro, cobrando el subsidio de desempleo, la prestación por desempleo. Y todo esto provoca bueno, tensión, y además lo que está pasando en todos los ámbitos del aeropuerto es que la actividad está volviendo a velocidades de crucero del año 19, además a marchas forzadas. Todo eso contribuye a generar un ambiente un poco de gestión compleja.
Això t'anem a preguntar precisament perquè un altre sector on hi ha hagut problemes també en els últims mesos ha estat en els controls de seguretat per accedir als aeroports, i això passava sense que hi hagués cap vaga en concret. És perquè hi ha falta de personal ara?
A ver, en cuanto al tema de lo que es los controles de inmigración, que es un tema que depende del Ministerio del Interior, de en este caso de la Policía Nacional, claro, es un tema un poquitín más complejo de gestionar, por lo que nosotros nos han informado, hay sensación de que se van a reforzar de cara a lo fuerte del verano, pero sí que es un ámbito un poquitín más particular en cuanto al tema sindical.
I en el cas dels problemes que hi ha amb les companyies directament, no? Ara amb EasyJet, també amb Ryanair, hi ha algun marge, és a dir, hi ha esperança de que hi hagi una millora de les condicions abans de l'estiu que pugui millorar la situació general?
A ver, el entorno que te he contado en cuanto es un común a todas las empresas. Hay empresas como en estas dos que mencionas que se han puesto en marcha los elementos de conflicto más fuertes, que es las convocatorias de huelga. Pero también en otros sectores del ámbito del aeropuerto, como esos de handling y alguna otra compañía aérea, también están las cargas de trabajo muy tensionadas y hay un ambiente un poco complejo. Siempre hay esperanzas en procesos de estas características de llegar a un acuerdo, porque llevar a la huelga siempre es lo más difícil para los trabajadores. Ir a la huelga, luchar por sus derechos y perder salario por defender los mismos, ¿no? Entonces siempre hay oportunidades y opciones de poder llegar a algún tipo de acuerdo, pero claro, esto lo dirá el proceso negociador en el qual s'embarquen les empreses i els agents socials en cada empresa.
I per altra banda, i ja per acabar, vosaltres esteu en contacte amb molts treballadors, sabeu molt com està la situació, no?, dintre del sector. No sé si hi ha possibilitat de que hi hagin més vagues de les que hi ha convocades ara.
És lo que te comentaba antes, ¿no? O sea, llevamos en el ámbito del sector aéreo dos años muy difíciles, donde nos comentaba antes, la gente ha estado muchísimos meses de ERTE, cobrando en algunos casos solamente el subsidio de desempleo durante dos años, y eso es una merma muy importante del salario. Luego también el IPC, que hace que la gente, pues el dinero es el que es y se pierde en comprar en el supermercado en lo básico, en solventar tus necesidades mínimas. Eso también provoca cierta desesperación. Y luego también, paralelamente, lo que también he comentado antes, la vuelta a la normalidad, que lo más se parece al año 2019, que es bueno que el trabajo vuelva, pero se ha hecho en unas condiciones de una velocidad y una perentoriedad muy importante. Y otra cosa que también concurre es que las bolsas de empleo, que eran los trabajadores temporales, que efectivamente se les iba llamando para prestar servicios en el ámbito aeroportuario, pues se han desvanecido porque en el año 20 y 21 pues no se han podido acudir a ellas puesto que no había trabajo. Y todo esto está provocando un poco un ambiente de... Está la gente justita para prestar el servicio y atender a la gente como se debe.
Doncs, Jorge Gómez, seguirem de prop a veure com avança tota aquesta situació i què passarà de cara a l'estiu. Moltes gràcies per estar amb nosaltres aquesta tarda i que vagi molt bé.
Igualment, gràcies a tothom. Adéu, adéu.
Aquest dilluns a la nit ha mort Jordi Bonet i Armengol, el gran continuador de la Sagrada Família. La seva família ha comunicat que ha mort a casa amb la seva dona al costat i envoltat dels seus éssers estimats.
L'enterrament serà demà a les 11 del matí amb una missa funeral de cos present a la parròquia de Sant Gregori Taumaturg de Barcelona, al districte de Sarrià-Sant Gervasi, de la qual n'era feligrès. De la llarga trajectòria de Jordi Bonet destaca la dedicació completa a la Basílica de la Sagrada Família. Va ser l'arquitecte en cap i coordinador de les obres durant una etapa clau del 1985 al 2012. Esteve Camps, president de la Junta Constructora de la Sagrada Família, en una entrevista a Ràdio Estel, ha destacat l'entrega total de Bonet a la Basílica, una entrega en cos i ànima, no només arquitectònicament, sinó també ideològicament.
I sempre després d'estar com a arquitecte jubilat, emèrit, també estava donant suport a diverses formes d'interpretar els plànols i la forma de poder realitzar a plenitud el projecte de Toni Bonet.
Bonet era catòlic practicant i defensor de la doctrina de l'Església i va aconseguir tirar endavant el projecte divulgant l'obra de Gaudí amb actes i dotzenes de conferències arreu del món. Al llarg dels anys ha publicat llibres i capítols d'obres especialitzades, estudis i també articles.
La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mònica Oltra, ha presentat la seva dimissió aquesta tarda. Ho fa 5 dies després d'haver estat imputada pel presumpte encobriment del cas d'abús del seu exmarit a una menor tutelada.
La pressió des del seu propi partit, Compromís, i des dels seus socis de govern ha portat Oltra a prendre aquesta decisió de deixar els seus càrrecs al govern valencià. La fins ara vicepresidenta ha assegurat que se'n va amb la cara ben alta. Oltra ho ha comunicat a la seu de Compromís poc abans que comencés l'executiva en què es tractaria la seva situació després de la imputació.
Una 20ena d'infants s'han intoxicat aquest matí mentre es banyaven a una piscina del complex municipal de Salt, al Gironès.
Els fets han passat sobre 2:15 del matí, quan els infants han començat a tenir tos i vòmits. Han sigut atesos al centre d'atenció primària de la ciutat i una hora més tard ja han rebut l'alta. L'Ajuntament ha obert una investigació per saber què ha fallat i determinar si es deriven responsabilitats de l'empresa de manteniment. També ha anunciat que reforçaran els controls de clor a banda de les analítiques periòdiques que fan l'empresa encarregada del manteniment a la piscina.
I acabem, com sempre, amb els esports. El Barça i l'Ajuntament de Barcelona han formalitzat aquest matí el trasllat del primer equip a l'Estadi Olímpic de Montjuïc la temporada 2023-2024.
Aquest matí s'ha fet oficial aquest acord que preveu que el Barça jugui els seus partits a l'Estadi Olímpic d'aquí a 2 temporades mentre es facin part de les obres de remodelació al Camp Nou. A l'acte n'han parlat el president del club blaugrana, Joan Laporta, i també el primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni.
És una adequació que certament doncs, és per fer aquestes millores que nosaltres volem per assegurar la confortabilitat dels nostres socis, sòcies, aficionats i aficionades al dia de partit.
Bàsicament el que hem de fer és accelerar les inversions que teníem previstes ja d'accessibilitat a la muntanya de Montjuïc. Volem fomentar el transport públic i, per tant, reforçaran tots els transports i totes les freqüències quan sigui necessari.
Un trasllat que li costarà al Barça entre 15 i 20 milions d'euros, una xifra que inclou també les millores de l'accessibilitat, el preu del lloguer i les obres d'adequació que es faran dins l'estadi, com als vestidors i a la zona de premsa. Laporta s'ha mostrat confiat que el club sabrà trobar la manera de compensar aquesta davallada d'ingressos. També es buscaran solucions per establir un sistema rotatori pels socis, ja que l'estadi Lluís Companys té una capacitat per 55.000 espectadors.
Després de les celebracions pertinents i més camarascudes de l'ascens a primera, el Girona ja comença a planificar la propera temporada a la màxima competició.
Un ascens que suposarà un augment d'ingressos i, per tant, afrontar inversions que queden pendents, com la construcció d'una ciutat esportiva. La intenció és crear aquest espai on puguin entrenar tant l'equip masculí, el femení i els equips del planter. Pel moment ho fan en camps provisionals. Una de les prioritats també és l'ampliació de seients a l'estadi de Montilivi. L'Ajuntament i el club tiraran endavant el retorn de les més de 2.000 localitats que es van habilitar en l'anterior etapa en què l'equip va jugar a primera l'any 2017 i que van desaparèixer amb el descens un altre cop a segona divisió. La capacitat de Montilivi, per tant, tornarà a ser de 13.500 espectadors.
I també hi haurà canvis amb l'ascens de l'equip de bàsquet a l'ACB.
Un dels primers canvis serà convertir el club en societat anònima esportiva, ja que és un dels requisits per jugar a la màxima categoria. També es preveu la continuïtat per almenys una temporada més d'una de les peces claus d'aquest equip, Marc Gasol, que combinarà la seva faceta jugador amb la de també president del club gironí. L'última temporada del bàsquet gironí a l'ACB, recordem, va ser el 2007-2008, quan l'equip també va acabar desapareixent per problemes econòmics.
En futbol, l'Espanyol ha presentat Brian Olivan com a nou jugador del primer equip. És el primer fitxatge de l'equip blanc i blau per la propera temporada.
El lateral esquerre ha signat per 3 temporades fins al 2025 i arriba lliure després de finalitzar el seu contracte amb el Mallorca. A la presentació, Olivan ha explicat que arriba a l'equip en el seu millor moment. Ha assegurat que la confiança al projecte ha estat clau per decidir-se de poder continuar la seva carrera a l'Espanyol.
Des del primer moment doncs, em van transmetre doncs, molta confiança. Crec que això és el més important al final per prendre una decisió. I bueno, iniciar un nou projecte, al final tornava a casa després de tant de temps estant fora, no? Quan vaig sortir de casa amb 19 anys, ara tinc 28, crec que estic en el meu millor moment.
Olivan es va formar a les categories inferiors del Barça i va passar pels filials de l'Sporting de Braga, el Valladolid i també del Granada.
En bàsquet, cap jugador del Barça ni del Real Madrid han entrat en la convocatòria de la selecció espanyola absoluta per jugar l'última finestra de partits classificatoris pel Mundial.
I a la llista tampoc hi figuren els internacionals espanyols que juguen a l'NBA. Les normes de la competició americana no permeten als jugadors marxar amb la selecció 28 dies abans de començar la competició. Sí que hi seran, però, a l'Eurobàsquet. I seran cridats pel seleccionador Sergio Sergio Scariolo, Joel Parra i Ferran Bassas del Joventut de Badalona i també el jove Iancu Bassima del Baxi Manresa. Aquests partits d'Espanya són la setmana que ve i també els dies 27 i 28 d'agost, però tot i això recordem que la selecció espanyola ja està classificada per la segona fase prèvia al Mundial que jugarà el 2023.
A la Lliga Femenina de Bàsquet, Núria Martínez ha anunciat la seva retirada i passarà a ser la directora esportiva del Barça Sant Feliuenc.
La jugadora de Mataró, que fins ara jugava al Barça Club de Bàsquet Sant Feliuenc, Núria Martínez, canviarà la pista pels despatxos, tot plegat després que l'equip hagi arribat a la màxima categoria. Aquesta propera temporada, recordem que jugaran a la Lliga Femenina Endesa. La base mataronina tanca així 20 anys de carrera, que va començar a l'UB Barça l'any 2002 i que l'ha portat per més d'una dotzena d'equips, incloent Rússia, Itàlia, Turquia, també per l'Uni Girona, el Sant Adrià i fins i tot ha jugat a la NBA.
En futbol sala, el Barça s'enfronta aquest vespre al Palma Futsal en el primer partit de la final de la Lliga.
Una eliminatòria que resoldrà el millor de tres partits. El primer capítol és avui, a 3:15 del vespre al Palau Blaugrana. El tècnic, Jesús Velazco, té molt clar que és molt important guanyar aquest primer partit. Un equip, de fet, molt complicat pel Barça, que en les tres vegades que s'han enfrontat els dos equips aquesta temporada, dues victòries han estat pel Palma Futsal a la Lliga regular i una pel Barça a la final de la Supercopa, però que van aconseguir els penals.
I acabem amb tennis, perquè uns minuts a 6:45, Paula Badosa reapareix a les pistes i s'enfronta a l'anglesa Jody Borrash en el seu debut al torneig d'Eastbourne.
Una competició que és prèvia al Gran Slam de Wimbledon, que arrenca el proper 27 de juny i que li servirà a Badosa per recuperar sensacions. La tenista Bagur ja està recuperada de la seva lesió al sòl i de la cama dreta, que la va obligar a abandonar el Roland Garros fa 3 setmanes.
Avui fa 45 anys que Elvis Presley va fer el seu últim concert. Va ser a Dakota del Sud 2 mesos abans que el rei del rock and roll morís. Nosaltres ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Pau Massip i a la tècnica el David Morral. I tindreu més informació als butlletins horaris i a la web i les xarxes socials de Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia.
Comencen els camins.
A Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Aquesta és la història de la Maria i la Rosa. Es trobaven soles i tristes. Un dia els van parlar de la sala de gent gran de l'església i els va canviar la vida. Ara són com germanes, s'ho passen bé, s'ajuden i s'acompanyen.
Per elles, per tu, per tants. Marca la X de l'església a la declaració de la renda. Descobreix més històries a portantos.es.
Actualitat, música i servei. Si no et conformes amb menys, sintonitza també Ràdio Estel a les xarxes socials. Ho trobaràs tot. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.